minuts i arribem al punt de 3/4 i moltes vegades esteu veient una pel·li o llegint una novel·la d'aquestes de ciència-ficció i que hi ha naus espacials i recorren galàxies i van d'un costat a l'altre i dius, però com pot ser? A veure, dius, com pot ser si tenim un límit de velocitat física?
Exacte.
Ricard de la casa.
Exacte, exacte. Tenim un límit que tu ja saps que és un límit de 300.000 quilòmetres
per segon. Que com a límit no està malament.
Home, no està pas malament. Des d'aquí a la Lluna és un segon, no arriba.
D'aquí a la Lluna seria un segon.
Un segon, sí. D'aquí al Sol uns 16 minuts, aproximadament.
Ja.
És a dir, si el Sol explotés ara, fins dintre de 16 minuts no ens n'entarem.
Ja.
No està pas malament. Però
que no exploti.
No, que no exploti, però sí. Però
si passés, aquesta tarda.
Però si passés, que al final passarà, passa que no passarà ara, sinó que passarà dintre d'uns quants milions d'anys.
Nosaltres ja no ho veurem.
Ja no ho veurem, per tant, ja no ens hem de preocupar gaire del tema.
Deixa't estar, sí.
Doncs avui parlem de naus generacionals, o nous Arca, naus Arca.
Naus Arca, i per què s'acreen? Per què aquest nom?
Justament per això, perquè hi ha un límit de velocitat que de moment no ens ho podem saltar. És a dir, allò que dubtem de si hi ha una manera de poder traslladar-nos directament cap a un altre estel com Sirio o Betelgeuse, una cosa d'aquestes, i que diguis, bueno, va, en un segon estic allà, no, doncs ara tardem doncs, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 500 anys, no? I clar, viatjar, i si volem viatjar per colonitzar, doncs el que tenim que fer és crear unes naus Arca, naus generacionals, on puguem embarcar, igual que la nau de Noé o la Mayflower aquesta que se'n van a passar, que aquests van estar només uns quants dies, no? Però nosaltres aquí, en aquest cas, estaríem doncs, potser anys, generacions i generacions, 100 anys, 200 anys, 300 anys, i clar, cada 25 anys has de comptar una generació, doncs 4, 8, 12, 16 generacions, o més, potser i tot, no?
És un invent de la ciència-ficció per donar explicació amb aquests viatges.
Sí, és un invent de la ciència-ficció, però que està basat realment en la realitat que ens envolta, perquè tu has pensat clarament que en realitat nosaltres ja vivim en una nau generacional?
Home, no ho he pensat mai.
Pues vius en una nau generacional. La Terra és un planeta que està viatjant, evidentment, primer roda sobre si mateixa, després circumval·la al Sol, però el Sol també es desplaça dintre del seu braç espiral de la nostra galàxia, però la nostra galàxia també s'està desplaçant, és a dir que estem navegant a una velocitat bastant maca, però estem navegant i, en vez d'estar dintre d'una nau, estem fora de la nau perquè tenim una atmosfera, però és una nau. En realitat és una nau que està viatjant. Els autors de ciència-ficció l'únic que estan fent és extrapolar una mica i, en vez de posar una nau d'aquestes característiques tan grans amb una atmosfera, el que fem és tancar-los dintre i extrapolar a veure què passaria en aquests casos. Compte que aquest invent, és a dir, aquest invent, aquesta experiència, ja s'ha provat aquí a la Terra. És a dir, me'n recordo que es va provar una vegada fent una... amb un grup de persones, no sé si eren 8, 10, 11 o 12 persones, les van tancar en un espai a on tenien de tot, és a dir, tenien plantes, tenien material, màquines per poder sobreviure ells mateixos sense l'ajuda de l'exterior, però per algunes raons que encara no estan explicades, l'experiència es va tancar. És a dir, al cap d'uns quants mesos, pel que sigui, no sé si va ser perquè potser hi havia poca gent i aquests suposo que va arribar un moment en què es van tirar els plats per sobre una cosa d'aquestes, van tindre necessitat de tancar l'aixeta i sortir perquè ja no aguantava més. Però, en aquest cas, les naus generacionals, el que fan els autors, com Brian Aldiss, com Halen i com molts altres, doncs és pensar en una gran nau d'unes característiques que ja tinguin doncs, una gravetat perquè poden, diguem-ne, rodolar sobre si mateixes, i aleshores posar, doncs, no posar 10 o 12 persones, sinó posar unes 1.000 persones, 2.000, 5.000, 10.000 persones, que més o menys ja tinguin un ecosistema propi i que puguin gaudir d'una certa comoditat viatjant doncs, 100, 200 o 300 anys. No? Però què passa? I aquí és on comencem a extrapolar.
Sí, per exemple, històries que doncs, porten a gent a altres planetes a viure.
Exacte, però ja on aquí entra la ciència-ficció, on comencem a fer ja una mica nosaltres ja el drama
no,
i tot
no,
això,
sí,
és que aquesta gent que està allà dintre tancada, li pot passar que d'alguna manera tinguin una sèrie de crisis no solament de tipus social, sinó també doncs, perquè tenen algun accident, diguem-ne, la quantitat de menjar se'ls redueix, han de lluitar per ella, i això provoca una sèrie de guerres internes, i això pot provocar que se n'oblidin de quina és la meta original. Inclús alguns autors extrapolen de que finalment els habitants de dintre de la nau no saben que estan dintre de la nau, simplement desconeixen qui són i han perdut tota la cultura que ja tenien. I, per tant, doncs, es transformen en éssers poc desenvolupats, diguem-ne, que lluiten, es maten entre si, etc. No? I això és molt divertit, està força bé.
Naus intergeneracionals...
Generacionals.
Grans naus generacionals de la història de la ciència-ficció, per dir-ne alguna.
La nau estel·lar de la Brian Aldiss, que potser és de les grans novel·les, és de l'any 58, estem parlant de quasi 50 anys, més de 50 anys, no? Més o menys, sí, 54... 56 anys, i diguem-ne, aquesta és la que és el compendi de totes les qüestions que poden sorgir amb una nau d'aquestes característiques. Hi ha més, per exemple, avui portava també, justament, si mireu al Facebook, la novel·la del Kevin O'Donnell, Efímers, que també parla d'això. Hi ha novel·les espanyoles boníssimes, com La nave, directament, sí. Que és excel·lent, i n'hi ha 50.000 més, no? Inclús hi ha alguna pel·lícula, però no està tractada des d'aquest punt de vista, que els mateixos habitants de la nau perden és a dir, no saben exactament on estan i es sorprenen després, no? Aquesta seria la nau
de... Són l'arca de Noé de la ciència-ficció.
Sí, perquè, compte, no solament posen els 1.000 o 2.000 o 5.000 humans, sinó que també han de posar, diguem-ne...
Animals, fauna, flora...
embrions, per poder, diguem-ne, perquè no tinguem, diguem-ne, només la generacions que poden sorgir d'aquella gent, sinó que també hi hagi, diguem-ne, una mica més de varietat, no?, genètica, no? I no solament embrions humans, sinó també embrions d'animals, de tot, verdura...
Fauna i flora, i paisatge i paisanatge.
El que passa és que, des d'un punt de vista científic, doncs, construir aquest tipus de naus, i que aquestes naus tinguin que puguin assolir una sèrie de coses bàsiques, com és la gravetat terrestre, els hi fa fer que tinguin, doncs, bueno, doncs un xou que, bueno, al cap de 100 anys, doncs, bueno, és fàcil que aquestes naus tinguin molts problemes, no? I per això sorgeixen aquestes extrapolacions.
Clar, entenc, Ricard, que són a la ciència-ficció és buscant històries molt coherents. Normalment, amb ciència-ficció, han de ser especialment coherents, no?
I s'ha de buscar una mica de drama. És això, com veus una pel·lícula, dius que si no tenim una mica de drama, no, ja no cal fer la pel·lícula,
clar,
o ja no cal escriure,
entenc,
no?
Entenc que amb aquestes naus, amb aquestes arques, el que es fan és creen microsocietats.
Exacte.
I amb tots els conflictes que això...
Que això comporta. Extrapolem una mica més. Per exemple, la famosa pel·lícula d'Alien, la Nostromo,
sí,
podria ser una nave generacional. El que passa és que, en vez d'estar basat en molta gent visquent, el que fan és dormir-se, congelar-se,
sí. Es crionitzen,
i aleshores amb una petita tripulació de 4, 6, 10, 8 persones és més que suficient, i el que es dona a entendre dintre de la Nostromo és que és un viatge molt llarg, de potser 5, 10, 15 o 20 anys, per poder anar fins a on estan aquelles mines, per poder cargar tot el material i tornar-lo a portar cap a la Terra. Passa que hi ha maneres d'afrontar els temes, no? És a dir, maneres de fer una cosa o d'una altra. Però dintre de lo que són les naus generacionals, el que té més èxit, doncs, és justament transformar aquesta societat, que en principi és una societat que està formada per gent d'una certa cultura, metges, enginyers, etc., doncs transformar-la degut a una sèrie de problemes socials, ecològics, accidents que poden passar a l'espai, etc., transformar aquesta societat i destruir-la per tornar a començar de nou. És exactament el mateix que s'ha fet aquí a la Terra, de colonitzar, quan diguem-ne, el continent europeu va començar a colonitzar Amèrica, es tractava del mateix, és a dir, enviar barcos, i potser, doncs, enviar barcos que no sabien si arribarien o no arribarien, o si tindríem suficientment menjar per poder arribar a algun lloc.
La primera nau generacional és l'Arca de Noé, sens dubte.
Sí, exactament, sí, però bueno, encara...
Una mica de ciència-ficció hi havia,
Bueno, però no està pas malament.
No, la història és fantàstica.
Allà, fixa't que en realitat el que està fent és agafar una mica de tots els animals, sí, sí, etcètera, per poder sobreviure. Bueno, en realitat és una... Pensa que la ciència-ficció, encara que nosaltres coneixem la ciència-ficció actual, ja es feia ficció d'aquest tipus en temps d'Homero, en temps de...
Oh, i tant! L'Odissea és una gran novel·la de ciència-ficció.
Exacte.
Sense dubte, I la... I la Ilíada també ho és.
Igual, igual, sense, igual. És el mateix. El que passa que s'ha de mirar, diguem-ne, has d'obrir-te per poder, diguem-ne, gaudir d'un cert tipus de fantasia, ciència-ficció o gaudir d'un altre, però és exactament el mateix. Estem sempre parlant de ficció.
Sí, de fet, fa dos dilluns, la Eva Arasa, la nostra lletra ferida, deia que en les novel·les de ficció hi ha molta més veritat que en els assajos de realitat, no? I a vegades.
És que, a mi per això m'agrada molt la ciència-ficció, és perquè partint d'una realitat, l'autor de ciència-ficció el que fa és extrapolar. I si passa això a partir d'aquest moment? I si passa allò? I aleshores, diguem-ne, especules amb aquesta extrapolació. A veure, i això
poses
dona,
a prova, no?
Exacte, poses a prova les teves pròpies idees i si passa això? I si passa l'altre? De fet, diguem-ne, les cultures que viuen a la Terra, amb el nostre planeta, les que viuen isolades, doncs els hi pot passar exactament el mateix. Quan parlem d'aquestes civilitzacions de l'Amèrica Central, els azteques i molts altres, doncs ens preguntem per què van caure aquestes organitzacions, aquestes cultures, i encara avui dia ho desconeixem, no sabem exactament per què aquestes cultures que havien assolit un control molt bo, matemàtic, social, és a dir, fantàstic, que podien calcular els períodes de la Lluna, això, l'altre, com és possible que aquestes cultures puguin desaparèixer, no de la nit al dia, però sí en poc temps, no? I ho desconeixem. Doncs, d'alguna manera, aquest tipus d'experiències de naus generacionals estem parlant del mateix. És a dir, realment és extrapolar les situacions de per què una cultura pot caure i pot transformar-se de nou una altra vegada, doncs, en salvatges.
Cinc minuts per arribar al punt de les 6 de la tarda, recta final. Parlem de la recomanació de la setmana, si a tu et sembla bé.
Em sembla perfecte. Té que veure justament amb les naus generacionals, però no parlem directament sobre naus generacionals, sinó que parlem d'una gran novel·la de l'any 68, que es diu Ritu d'iniciació, de l'Alexei Pashin, que encara que el seu nom sigui rus, com Isaac Asimov, doncs és un autor nord-americà que pràcticament es coneix exclusivament per aquesta novel·la. Sí que va escriure alguna cosa més amb la seva dona i ell, però amb aquesta novel·la va guanyar el Premi Hugo, el Nèbula, i el del que parla és d'una gran nau, justament com si fos una nau generacional, però aquí ja no es tracta d'anar a colonitzar, d'anar a fer alguna cosa a algun lloc, sinó que simplement, que també és una altra extrapolació, gent que vol viure ja directament amb una nau espacial i que tenen les seves famílies, es reprodueixen, fills, nets, etc, etc, i sempre viuen allà. L'única cosa que és molt divertida en aquest cas, per això li diuen el rito d'iniciació, és que per assolir, diguem-ne, el ser una persona reconeguda amb tots els drets, un adult, doncs els nois i les noies d'aquesta nau tenen que anar a un dels planetes amb els que comercien habitualment, doncs, i passar-se uns quants dies allà visquent de lo que puguin. És a dir, d'alguna manera és com aquests exèrcits que fan proves amb els seus soldats i els deixen abandonats en algun lloc.
Els precursors de la història dels Jocs de la Fam.
Exacte, més o menys, exacte. Una cosa així, sí. No? El que passa és que, diguem-ne, directament no els persegueixen per matar-los. Que en aquest cas sí. És a dir, amb aquesta novel·la existeix un malestar dels planetes envers aquesta nau, perquè és la que té millor tecnologia i que, per tant, té a l'abast millors mitjans de metges, de medicines, de construcció, d'enginyeria, etc. I, d'alguna manera, això provoca un malestar, i quan, els del planeta on van a parar els nois i les noies aquestes, doncs se n'adonen que estan allà, diguem-ne, com que s'inicia una caça directament sobre ells, no? I està molt bé perquè, d'alguna manera, el senyor Alexei Pashin el que fa és, te'n recordes allò que a vegades parlem de les seves de capa per capa?
Sí.
De que pots llegir la novel·la directament com una novel·la d'aventures, però que si intentes mirar una mica més enllà, te vas trobant una altra capa que profunditza una mica més i profunditza una mica més. Doncs aquesta és d'aquestes grans novel·les amb el que sembla una seva i que pots anar traient capa sobre capa. La primera és, diguem-ne, l'aspecte de la maduració personal dels nois i les noies, no? És a dir, allò de convertir-se en adults, no? Però superada aquesta fase que és la de Més Aventures, tenim una segona que és la de la consciència col·lectiva com a grup. I la tercera, el canvi que provoca aquest canvi social. O sigui, realment és anar profunditzant sobre aquesta novel·la, i per això va guanyar aquests premis, i per això és d'aquestes novel·les que fa més de 50 anys i encara avui dia és d'aquestes novel·les que realment s'aconseguien llegir sí o sí. És a dir, que hauríeu d'apuntar aquesta novel·la i posar-se a la vostra llista de llibres necessaris per llegir.
És a dir, que és molt més que una història de ciència-ficció, molt més que un col·lectiu vivint en una nau.
Exactament. És a dir, d'alguna manera, la nau aquesta i tal, tal, és el mar que on passen totes aquestes històries, però finalment del que estem parlant és justament dels éssers humans, les seves emocions, els seus problemes, etc.
I la sociabilitat i la socialització dels mateixos. Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Ricard de la Casa, de veritat.
Ha estat un plaer.
Home, sí, comprimit, eh?
Sí, una mica comprimit ha estat allò, perquè la gent no ens ha deixat temps, però bueno, l'actualitat mana.
A la ràdio ja sabem que l'actualitat mana. A tots vosaltres que heu participat, avui en el sorteig, 9 participants en total, entre Facebook i Twitter, en aquests menú per a dues persones, a Cal Silvino, inclosa dins de les jornades de cuina d'hivern Lo Mandongo, de les Valls del Nord, de la Massana i d'Ordino, doncs que sapigueu que cada dilluns en sortejarem un, o sigui que ho torneu a insistir, i que la guanyadora és la Rosa Muja. El Rosa, moltes felicitats. Ricard, la setmana que ve no, però l'altra més.
Ens veiem.
A tots vosaltres també, moltes gràcies per estar amb acompanyar-los aquí al Carau Creu des del punt de les 3 de la tarda. Més informació, la informació avui mana, el flaix informatiu el porta el Jordi Lorente. Tornem demà al punt de les 3. Gràcies.